Bé, estem aquí una altra vegada. Això és la carpeta de la carpeta de l'avi, quan són les 11 i 6 minuts. I si ens escolteu a la tarda, seran les 4 i 6 minuts. Esperem, oi? Sí. Doncs bé, aquí estem, com sempre, amb la Montse de... De 3. Ai, sí, sí. És de 3. Seran les 3 i 6 minuts. Perquè el programa es repeteix cada divendres de 3 a 4 de la tarda. I tenim, com sempre, a la Montse de Silva, president del Casal Catalunya.
Hola, bon dia.
Benvinguda. Tenim a la Montse Alsina.
Bon dia.
Bon dia. El nostre muntador musical, en Jofre, i qui us parla, Òscar Cardona. Doncs bé, aquest és un altre programa de la carpeta de l'avi.
Pot ser, mil i una ens deixen fer.
I com sempre comencem amb aquelles coses que ens parlen de...
Del casal.
Ah, ens hem descuidat que avui tenim un convidat,
sí,
de l'Ajuntament.
Sí, però encara no ha arribat.
Quan vingui, el presentarem.
Sí.
Doncs bé, Montse, què ens expliques?
Bueno, aviam, poca cosa, perquè és clar que tot va seguint molt bé i molt normal, vull dir que no...
No hi ha incidències,
no? Sí, no, de moment no hi ha incidències. I a més que, aviam, sí que portem doncs, a terme el que és el viatge a Benidorm, cada vegada es va apuntant més gent, penso que es farà ple, també.
Molt bé.
Tocar ple, penso. De la manera que anem, perquè a vegades a última hora també, doncs ara no puc venir, bueno, no passa res, a vegades passen coses, inevitable, falla algú, no? Però bueno, no, de moment la gent està molt animada i el que ens demana en món és que fem un viatge cada mes, un viatge al mes segur d'un dia.
Molt bé.
Que anem cultural,
dia.
Sí, sí, cultural i que anem a visitar algun sigui, però un cop al mes.
Ah, mira.
Dic, ah, mira, molt bé, doncs això també ens ho mirarem, no?
Clar.
Perquè com que... També doncs, fem molt cas de la gent que hi ha en el casal, de les persones que hi ha allà. També doncs, anem agafant opinions i a vegades també t'ajuden, no?
Sí.
A poder doncs, desenvolupar moltes coses, no? Però molt bé, la veritat que molt bé. I l'altre dia, bueno, de part d'una persona que està i no està en el casal, però bueno, que quasi bé sí que hi és bastant, ens va dir que estava molt contents la gent d'aquesta junta que hi havia, perquè feien moltes coses, i la veritat és que diu, bueno, doncs això també ens fa créixer una mica,
home,
no?
Clar, i us anima a fer coses.
Sí, anima a continuar, perquè si no seria molt ingrat, no?
Sí, clar, sí, sí. Vull dir, no sé si està bé o no que ho digui, però bueno, penso
home,
que
clar
sí.
Que està bé, faltaria
aquestes
més.
Coses penso que s'han de dir, no? Perquè tot el que és gratificant i que és... maco, doncs penso, mira, també.
Clar que sí.
No? I a nosaltres doncs, també ens agrada sentir-ho molt.
Clar que sí.
Sí. I llavors també doncs, dic que el mes de març, que no segur, perquè es va dir que es faria, el teatre faria l'obra aquesta, Un plat de crema, i que es faria el dia 19, el dia de Sant Josep. Però és que el casal, de moment, està tancat el dissabte i el diumenge.
Ah, carai.
De moment, fins que no obrin ben bé el que és el bar i tot això. Doncs...
I es faria un altre dia, segurament.
I llavors estem encara indecisos si es farà. S'obrirà, la Junta obrirà el casal doncs, per fer aquesta obra o no, aviam. Però, esclar, tenim un problema. No és un problema, aviam, no és un problema. Però, clar, jo a casa meva tinc Joseps.
Ah, clar.
I tinc família a dinar, llavors ja no pots estar gaire ni per una cosa ni per una
altra. Clar, no, masses coses.
Per part de, també de la Junta, també hi ha altres persones que també es diuen
Joseps,
i Joseps,
Pepites,
i clar. És una miqueta...
S'ha de compaginar una mica tot,
clar,
i a vegades resulta difícil.
Un divendres, fer un divendres, per exemple?
Sí, un divendres, esclar, ja és el que li volem comentar, aviam, el
clar,
dia abans.
El dia
doncs,
abans.
També estaria bé, no? Vull dir... El que passa que, bueno, s'intentarà de poder doncs, fer bé per tothom, no? Complaure a tothom. Sí. Ja veurem de quina manera, però, bueno, que es farà, sí, perquè... I, bueno, i el Carles, que vol venir aquí una altra vegada al programa, i, bueno, i parlar, que li va agradar molt.
Molt bé. Sí, que torni.
Sí, que torni, dic jo.
Clar que sí.
Quan d'allò ja t'ho direm i ja vindràs, molt bé, molt bé. La veritat que la gent està molt contenta de tot el que fa.
Molt bé.
I el que té un rotund èxit és la interpretació de signes.
El llenguatge.
Em quedo parat, eh?
Sí?
Sí, sí.
Sí, i nosaltres també, perquè no ens ho esperàvem.
No,
tant no.
La llàstima és que no es pugui fer una demostració per a la ràdio, de veritat.
Però bé, això també ho podríem gravar un dia, i llavors, com que el programa es passa de les 3 de 3 a 4 de la tarda,
sí.
Doncs poder-ho gravar i poder-ho passar també per internet.
Sí, però clar, per internet vols dir, per veure-ho.
Fer un vídeo, fer un vídeo, parles. A fer un vídeo.
Fer un vídeo, fer gravar, fer...
Sí, sí, però això del vídeo s'ha de fer bé, si no...
Però llavors convidem els de la ràdio que vinguin.
Això, els convidarem. Sí,
els convidarem que vinguin que un vídeo, facin un vídeo. Que facin un vídeo, i que... perquè la veritat és que és maquíssim. Mm-hmm. Molt bé, i la gent...
I crec que és una cosa que no es deu fer massa casals,
eh? No es havia fet cap vegada, gens ni mica.
No, ni crec que es faci gaire enlloc.
Sí, i nosaltres, aviam, teníem com una mica de por... Sí. Perquè pensàvem, aviam, això d'interpretació de signes és una mica... Sí. No complicat, complicat no, però que costa una miqueta, no? Vull dir, perquè, esclar, t'has d'aprendre tot l'abecedari, t'has d'aprendre els dies de la setmana, com si fessis un curs d'anglès o de francès,
sí,
el mateix,
sí, difícil,
eh?
Sí, sí.
Però, esclar, diferent. Sí. I llavors poder entendre la persona que t'està...
L'interlocutor t'ha de captar,
sí.
Clar.
O nosaltres poder entendre
clar, el que
ens estan dient, no? Vull dir, perquè, esclar, només en signes,
sí.
Doncs costa molt. Però la veritat que té molta acceptació. A mi m'encanta. I tots els que estem allà, que en aquest moment som 12, i, esclar, i la monitora ens diu, no en poseu més.
Clar.
No, perquè llavors, esclar, és que es desborda. Clar. El que passa que sí que estem mirant, aviam si es pot fer un altre dia. Per poder apuntar doncs, totes les persones que representa que s'han quedat fora, perquè, esclar, són molta gent. I llavors, esclar, quan comences a parlar amb signes, llavors això...
Atendre tota la gent a la vegada té que ser complexa, clar.
Sí, llavors fa tot està bé, comencem tots així. Sí. Molt bé, la veritat.
Bueno, hem de dir que ens ha vingut el convidat que esperàvem, que és el senyor Leiva.
Bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, perdó pel retraso.
No, i ara, no. No hi ha cap problema, perquè normalment aquest programa, quan el comencem, és amb aquelles notícies del casal que ens parla la Montse de Silva.
Molt bé.
Bé, jo voldria preguntar, doncs, com va això per l'Ajuntament?
Bé, molt bé, molta feina. Ara mateix estem en un moment que estem fent moltes intervencions sobretot a la via pública i a alguns edificis municipals.
Ens n'hem donat compte, això de les obres que fem.
Sí,
que feu,
sí.
Vaja.
Està bé. I res, molt fent feina i fent cosetes i anant cap amunt i cap avall tot el dia.
Bé, nosaltres no ens hem acomiadat de la Montse de Silva.
No passa res.
Però vaja, doncs que la tenim aquí tot el programa,
sí,
qualsevol moment,
sí.
Perquè després ens parlaràs allò del Dia d'Andalusia.
Ah, bueno, si voleu.
Ho deixarem
sí, una
més endavant,
sí.
Si et sembla.
Sí, ara anem pel Pepe Leiva.
Que
ens doncs, hi ha moltes coses per dir i explicar.
Sí, el de les obres ens en donem compte. Crec que aquests inconvenients que suposa per la ciutadania, pel trànsit, quedarà compensada amb escreix per les coses bones que quedaran pel poble. Però, clar, de moment és una miqueta trasbals, però, vaja, tots esperem i n'estem segurs perquè hi ha alguns carrers que ja han acabat, doncs que han quedat molt macos.
Sí. Bueno, al final, la intervenció més important que estem fent no només és a nivell de manteniment, que és millorar asfalts i voreres, sinó que és l'eliminació de barreres arquitectòniques, sobretot en el tema de l'ampliació de les voreres, fer les voreres més amples i, a més, fer accessibles les voreres, perquè si us fixeu a totes les cantonades es rebaixa perquè puguin ser accessibles per tothom. I al final no només fem la intervenció, com deia, de manteniment, sinó que aprofitem, fem asfalt, fem voreres, ampliació de voreres i eliminem les barreres arquitectòniques. En aquest moment estem fent aproximadament 7 carrers aquí al nucli, estem fent algun més a urbanitzacions i preveiem que en breu començarem la segona tongada. Una vegada que vingui aquesta tongada, començarem una segona tongada amb altres carrers, com pugui ser ara d'entrada al carrer Catalunya, segur que ho farem ara el mes que ve, i estem ara acabant de definir els altres carrers que hem de fer.
Per exemple, el carrer Pedrissos, em sembla que és el que va de on hi ha el restaurant... No és Pedrissos, no.
No, és Can Serrador.
Can Serrador.
Can Serrador.
O sigui, és de la placeta que hi ha al restaurant...
Garbí, sí, al
costat
del Garbí.
Garbí, fins a arribar a la plaça
Emili
Altimira.
Sí.
Aquell carrer sí que, sobretot, a la banda dreta està... Fatal. Jo esperava que ja estigués feta, perquè, pels interessos, jo hi passo molt, no? I la Montse també, la Montse Alsina també, passem molt nosaltres, i és un carrer que francament està molt malament. Jo pensava que ja estaria fet, però suposo que li deurà tocar a la següent tongada, no?
No, mira, portaràs una primícia perquè el carrer Can Serrador no estava previst a les tongades aquestes que tenim d'inversions, però sí que està previst en el manteniment ordinari. Ah. I ara, si veieu, no només estem fent carrers complets, sinó també que estem fent millores a l'Eixample, allà al carrer Tarragona, al carrer Suïssa, al carrer Barcelona, al carrer Portugal, tots aquests que estan dintre d'un contracte de manteniment que tenim de voreres i asfalt, i això, el carrer Can Serrador, també està previst fer-ho en aquestes tasques de manteniment que estem fent, i en les properes setmanes segurament es faran millores. No es fa la rehabilitació integral del carrer, no es fa el carrer sencer, però sí que es fa alguns pedaços d'asfalt i de voreres, que sobretot les que estan més malmeses.
Mm-hmm. Clar, jo crec que sobretot aquell tram, aquell tros, els veïns t'ho agrairan molt,
sí,
perquè és una espècie de gincama, sobretot si portes un carret o...
Sí, perquè a més de que està una mica tocadillo, doncs no és el carrer més accessible que n'hi ha a nivell de voreres. Sí, n'hi ha moltes pendents i està una mica complicadillo. Sí.
Jo volia parlar d'un altre tema, no sé si toca la teva... Vaja, les teves competències, però oi que últimament hi ha hagut unes radades, per dir-ho d'alguna manera, de gent que es conreua marihuana?
Sí, bueno,
sobretot els polígonos.
Sí que està dintre de les meves competències, perquè a part de ser regidor de via pública, també sóc el regidor de Seguretat Ciutadana, i per tant les competències en matèria de la policia també les porto jo. I sí que és cert que darrerament estem tinguem, no sé si la mala sort o la bona sort, de trobar llocs on estan fent plantacions il·legals de marihuana. Aquí la mala sort és que puguin plantar dintre del nostre municipi, però al final és un problema que estan tenint a tots els municipis. Aquí el que sí que hem de felicitar-nos per la tasca policial que s'està fent, i a més de manera coordinada per tots els cossos policials. De fet, la policia local ha participat en totes dues, però després les altres dues intervencions que he tingut darrerament, una l'ha fet Mossos i una altra l'ha fet el cos nacional de la policia. Per tant, això denota primer que és preocupant que tinguem plantacions aquí al nostre municipi, però segon que la policia està fent molt bona feina, tant a nivell local com a nivell nacional com a nivell estatal, que a tot el nivell s'està fent una tasca, i esperem que en els propers dies o les properes setmanes continuem desarticulant bandes d'aquestes i podem trobar més plantacions de marihuana al nostre municipi allà on n'hi hagi, que tots són coneixedors de que n'hi ha, i n'hi ha moltes, però no només aquí, sinó a tots els municipis.
Bé, sobretot el mes d'octubre, només que et passegis una mica, se sent l'olor de la floració d'aquesta planta. Vull dir, jo suposo que només pel nas ja es poden detectar, m'imagino.
Es poden detectar per diferents qüestions, eh? N'hi ha una qüestió molt important, que és la del nas, perquè olora moltíssim, i després una altra, que és el tema consum fraudulent d'energia.
Ah, sí, l'electricitat.
Què passa? No. Que normalment, com són plantacions tan grans i una necessitat de llum i temperatura molt important, el que fa és que la connexió sempre és de manera fraudulenta. I aleshores aquí el que fan, d'acord, la policia amb les diferents distribuïdores i comercials de la llum, el que fan és fer medicions del consum real amb el consum contractat. I amb aquestes medicions es poden veure que s'estan fent connexions il·legals. De fet, la segona plantació de marihuana que vam tenir la setmana passada, que vam poder desarticular, en aquest cas va ser Mossos, va ser arrel d'una deflagració d'un petit incendi que vam tenir a causa d'aquesta connexió de manera fraudulenta que tenien. I a partir d'aquí la vam poder... Un vehicle que estava per allà, un camioner del polígon que estava per allà en aquell moment, va veure la deflagració, va avisar la policia, i a partir d'aquí va començar la investigació.
Jo sé com assumpte que, clar, i és evident i lògic que mentre estigui prohibit s'hagi de buscar qui doncs, està incomplint la llei. Ara bé, a part d'això, si la marihuana tingués un tractament similar al tabac o l'alcohol, no es creu que hi hauria la possibilitat de totes aquestes coses fraudulentes desapareixerien? Primer de tot, s'hauria de donar una bona informació, perquè la gent que fuma aquest producte estigués assabentat de quins són els perills. Però a mi em sembla un tant hipòcrita de que hi hagi aquest, això del gat i el ratolí, no? En canvi, això no passa amb el tabac, no passa amb l'alcohol. I, evidentment, crec que difícilment s'eliminarà el consum de marihuana per molt que es persegueixi, perquè cada vegada s'inventen coses noves, llocs diferents, i si no és aquest país, vindrà d'un altre. Aleshores, em sembla un tant hipòcrita la posició dels governs amb aquests temes. Jo penso que legalitzant-ho s'acabaria.
La legalització d'aquest tipus de producte és complicadella, és complicadella. De fet, en el tema tabac ja pràcticament s'ha acabat, però va arribar un moment que també hi havia un tràfic amb el tabac il·legal bastant important, sobretot als anys 80 i als anys 90, sí. I finalment s'ha pogut acabar. Primer, perquè cada vegada la gent fuma menys, i segon, perquè les possibilitats de fumar cada vegada van canviant, ja no van tant a la cajetilla pròpia de tabac que sempre existia, sinó a altres tipus de foment del tabac. Ara, en el tema de la legalització o no de plantació, o ja no de plantació, sinó del consum de marihuana, per exemple, o de plantes similars, l'únic que fa és que tu puguis intentar acabar amb el fraude que n'hi ha en aquests moments, en aquest sentit, però clar, el problema és que la plantació a nivell general d'aquest tipus de plantes és molt cara. La necessitat de llum, d'aigua i de un clima molt, molt concret fa que no sigui tan senzill el tema de plantacions a nivell d'un conreu normal i corrent, però el que fan és floracions de manera contínua per poder... Ara, hi ha països on està legalitzada i no,
sí,
tenen,
Holanda,
aquest, no tenen aquest tipus de problema, sí. Però jo crec que si la legalitzessin i tinguessin una bona norma que pogués regular-ho, segurament aniria molt millor que no ara com estem, que al final tothom, a l'hora de fer fraude, intenta guanyar el màxim diners possibles amb el mínim cost, que és fer-ho de manera fraudulenta. Però, bueno, confiem que en algun dia puguem tenir una legislació que pugui regular aquest tema.
Jo espero que sí, perquè la gent no deixarà de fumar de drogues. Aleshores, crec que primer de tot ha d'haver-hi una bona informació, que la gent que fumi sàpiga exactament que això el pot perjudicar i que la gent que fumi marihuana o que se la prengui d'una altra manera sàpiga quins són els perills. I a partir d'aquí crec que hi ha d'haver-hi la llibertat individual de cada un fer el que cregui convenient si és major d'edat, faltaria més. I s'eliminaria, suposo, els narcotraficants.
Al final el problema és aquest.
El problema és aquest. Que...
És com la llei seca.
Exacte. Passa una mica...
Amb la llei seca va morir molta gent intoxicada pel alcohol que prenien, perquè era un alcohol que li posaven a col aquest etílic.
Sí, en comptes del metílic.
Sí. I, clar, va morir molta gent d'això. I després ja no parlem de la màfia, de la... Bueno, va ser... I van fer-ho la gent... Van votar-ho. I molts estats van fer-ho com una cosa boníssima, que seria molt bona, que seria... El país seria molt diferent. I va causar tot el contrari.
I crec que, en part, que és una mica el que passa amb el tema de les drogues. Això no vol dir que haguem de fer apologia de les drogues, ni molt menys. Com no fem apologia del tabac ni de l'alcohol. Però aquí està molt acceptat que la gent begui alcohol, fins i tot amb nois joves, fins i tot nens. Nosaltres, quan érem nens, veníem alcohol, i per cert, no hem sortit alcohòlics, oi?
No, de la nostra generació, que bevies de petit. A veure, hi haurà edat, però en general, quan fèiem les festes aquestes que fèiem els guateques, que dit després, no s'emborratxava ningú, eh? Ningú.
Al final el que hem de tenir normes que puguin regular-ho de manera efectiva.
I si algú passava això, els nois, els mateixos joves, ho veien malament. Diuen, mira, aquest s'ha passat, això no pot ser. O sigui, nosaltres ho consideràvem com una cosa dolenta. I, en canvi, bevíem des de petitets. Bevíem vi.
Però, bueno, al final hem d'intentar regular i tenir una norma que pugui regular-ho, que pugui funcionar i que pugui donar resposta, sobretot a la necessitat que pugui haver-hi en qualsevol moment. Clar. Al final, si n'hi ha un consum de nivell de drogues, d'estupefaents, que es pugui legalitzar o no, al final han de pagar impostos per tractar les possibles contraindicacions o possibles efectes secundaris que puguin tenir, de gent que pugui enganxar i demés, i al final és tenir informació perquè tothom pugui saber exactament, igual que en el tema del tabac. En el tema del tabac, als anys 70 i 80, quan jo era petit, veia el que hi havia i deia, hòstia, qualsevol podia fumar, accedir a qualsevol, ningú tenia informació de què estava passant. Avui, per sort, avui en dia, la gent que fuma cada vegada és menys, i tot això ho ha fet la informació que, gràcies a la legalització del tabac en el seu dia i de la informació que vam tenir en el seu dia del tema tabac, tothom es dona compte de que al final fumar no és la millor opció.
Jo em pregunto que si es vés prohibit vendre tabac, segurament que hi hauria un mercat negre, hi hauria unes màfies.
Correcte.
I encara seria pitjor.
Molt pitjor, molt pitjor, perquè al final no recaudarien la gran quantitat d'impostos que recauden a través del tabac.
Però bueno, avui no només hem vingut a parlar de drogadiccions, no?
No.
Faltaria més.
Bueno, però que és un tema interessant també que
vagi sí. Home, jo crec que sí. I sobretot de cara a la gent jove, sí. És molt important que tinguin una clara informació, una informació,
informació
de veritat, i no només una criminalització, no. Perquè aquesta criminalització, em sembla que m'ha sortit malament, criminalització, crec que es fa que sortir el tiro per la culata. Però bé, tornem una altra vegada a les coses, diguéssim, més habituals del poble, com són les obres, i més coses que es pots parlar, no?
De tota manera, a mi m'agradaria, ja que estàvem tocant aquest tema, m'agradaria tocar un tema perquè ahir es va acabar una campanya de control d'alcoholèmia que vam tenir també al municipi. No és una campanya exclusiva del municipi aquí a nivell de Castellà del Vallès, sinó era una campanya a nivell del Servei Català de Trànsit, on hem fet durant tota aquesta setmana una sèrie de controls cada dia, sobretot en influïmos en el cap de setmana, i s'ha de dir, igual que va passar l'any passat a l'anterior campanya, que el nivell de conscienciació de la gent amb l'alcohol i amb el volant ha sigut molt important i ha sigut molt bo. Les dades que hem tingut estan al voltant del 3%, o sigui que vol dir que hem fet aproximadament 154 controls d'alcoholèmia i hem tingut 5 o 6 positius només, hem tingut unes dades molt bones, al voltant d'un 3%, i en el tema drogues igualment. La detecció que hem tingut de manera... Passa que la droga és més complicat perquè es fa per sintomatologia, i no, sí, tot i que... Perquè no pots fer un control a cadascú que para, sinó per sintomatologia tu decideixes a qui li fas i a qui no li fas, però sí que traslladar que estem contents amb les dades que han sortit d'aquesta campanya de control de drogues i alcoholèmia que hem tingut en el municipi, d'acord amb el Servei Català de Trànsit.
Bé, em sembla una cosa molt positiva i que, a més, fa que la gent prengui consciència d'aquesta realitat. O sigui, una persona que agafa un volant no té que veure. I crec que només amb una cervesa o poc més ja surt positiu, no?
Sí, però clar, perquè amb una o dues cerveses al cos un no està en condicions de poder portar un vehicle, perquè ja se n'han alterat les seves funcions, se n'han alterat els seus reflexos, absolutament tot, perquè es nota quan una persona es pren una cervesa, tot i que sembli que no és res, doncs ja l'està ficant al cos algun tipus d'estimulant que fa que no siguis... Sí que és tu, però que no condueixi de la mateixa manera, a nivell de reflexes, a nivell de tot.
Perdona, Montse,
digues. Vull preguntar que, a part de l'alcohol, que pot ser positiu i això, llavors hi ha persones que poder prenen un tipus de medicament que poder també els hi pot alterar una miqueta, no?
Sí, però això ja, clar.
Control, llavors, sí. Això com ho podeu...
Això no es pot veure. No? Al final tu pots veure per sintomatologia que una persona no està en condicions. Però normalment quan tu prens un medicament t'has de llegir el document que ve el prospecte, que ve el propi medicament, i mirar si altera les teves...
Llavors seria bo de portar sempre doncs, un justificant o algo que justifiqui...
No, però si no prens alcohol, ja no et passaria.
No
és que el medicament en si et donés...
No, sí que pot donar somnolència.
Sí,
hi ha medicaments que poden donar
somnolència. Efecte secundari. Si un efecte secundari pot ser somnolència, falta de reflexes...
Per exemple, els antihistamínics donen somnolència.
El que hem d'intentar evitar quan prenem medicació que sigui una mica forta, intentar conduir. Hem d'intentar evitar
clar,
perquè al final estem posant en risc la vida dels demés.
Sí, sí. No, jo penso que és un... Vaja, està molt bé que hi hagi aquests controls perquè és això que dius tu. No només és la teva vida, sinó que poses en risc la vida dels altres.
Al final és prevenció, tot això és prevenció. Moltes vegades igual, a mi no m'agrada fer un control sorpresa, de dir, muntarem un control perquè la gent la puguem agafar sense que s'ho pugui esperar. A mi m'agrada informar que durant aquesta setmana, durant una setmana, farem campanya d'alcoholèmia. Què volem aconseguir amb aquestes campanyes? Que la gent, quan veu digui, hòstia, faran controls, no agafo el cotxe. Clar. Aleshores, tu... Hi va haver-hi un moment fa 4 o 5 anys que vam fer una campanya que avisàvem via xarxa social dient les properes 2 hores muntarem control d'alcoholèmia en el municipi, o control de velocitat. Què guanyaven amb això? Que, per exemple, ho feien a la franja de l'entrada i sortida de col·les, i amb això el que evitaven era que poguessin tenir incidències de velocitat o d'alcoholèmia en aquesta franja horària. Aleshores, tu el que fas és anunciar a les xarxes, perquè també tothom té aquest típic grup d'antirrades i anti-no sé què, i control de policia. El que està fent amb aquest control és prevenir que qui vulgui agafar el cotxe i ha begut, no agafi perquè sap que en aquell moment s'està fent un control.
Sí, em sembla una bona mesura aquesta. Vull dir, penso que és, vaja, molt il·lustratiu, no?
Sí, sí.
I que la gent prengui consciència, això és evident. Després hi ha una cosa que sembla una mica mites. Quan una persona es pren una cervesa, que té 333 centímetres cúbics, una mitjana, en realitat és exactament igual com si es prengués una copa de conyac. Perquè, clar, un 7% i tu redueixes i fas els comptes, pràcticament una copa de conyac. Com hi ha gent que es pensa, no, jo sí, bec vermut, però m'hi poso molt de sifon. Sí, però el vermut, al nivell del qual, encara que t'hi fotis un litre de sifon,
és igual.
És el mateix, vull dir, sí. Tu el que prens és tanta quantitat d'alcohol.
Si prens el vermut, al final el que faràs és la siesta, segur.
Això sí. Bé, i és recomanable que si un beu faci la migdiada en comptes d'agafar el cotxe o la moto.
Això seria el més prudent. Eh?
I també els patinets, perquè ara hi ha patinets. I si un va una miqueta embalat amb els patinets també és un
perill. Això és un tema que ens preocupa moltíssim.
Sí, sí.
Teniu de fer, també igual que heu fet per les bicicletes, ara també fer-ho pels patinets,
ara
a vegades
fet...
et surten de sobte.
Ara s'ha fet una modificació al codi de circulació que ja inclueix els patinets, que no són patinets exclusivament, sinó són qualsevol tipus de vehicle de mobilitat personal. Uh-huh. De fet, s'ha fet aquesta regulació. N'hi ha diferents aspectes que regulen el tema del vehicle de mobilitat personal, però clar, el problema és que les incidències que tenim a nivell d'accidents és molt elevada.
Sí?
És molt elevada perquè van per tot arreu, no, qualsevol cosa que puguis trobar a la via pública, un panoc que estigui malament, qualsevol forat, qualsevol cosa, cauen molt ràpid. Anem amb una quantitat d'accidents bastant elevada en aquest tema. Ara fa poc, no sé si va ser... Setmana passada vam tenir un nen que es va trencar el tornell aquí a la base del mercat, just davant de la base del mercat, perquè se li va girar el patinet i va caure, va fer una tombarella, i gairebé anem a accident per dia amb el vehicle de mobilitat personal, tot i que són accidents petits i no generen col·lisions, sí que generen caigudes a terra de les persones que ho portin.
Sí, a Barcelona hi va haver-hi un xicot que va entrebancar, va xocar contra una vora, una vora via,
sí.
I es va matar.
Sí, sí,
perquè
sí,
va caure de cap i es va matar.
Vull... És molt fàcil tenir un accident amb un vehicle d'aquests.
Acostumen a no ser excessivament greus, com acabes de dir, però la incidència és molt alta.
Sí. Sí.
I aquest és un problema. I però com fas conscienciar amb un xicotet jove que vagi al tanto, no? Que
sigui prudent.
I el que els agrada, perquè, per exemple, quan fan baixada, els que no fan una mica de baixada, baixen...
Bueno, però cada vegada t'ho vas trobant per tot arreu, eh? Perquè jo fa poc vaig anar a Sant Llorenç i per la carretera de Sant Llorenç anava...
Per la carretera.
Ja són molt perillós.
Però no deu poder anar per carretera, suposo, deu estar prohibit.
N'hi ha per algunes carreteres que no se pot anar, però per algunes altres sí que se pot anar, per carreteres comarcals sí que es poden anar.
Sí que es pot.
No es pot anar per nacionals i per autopista, però per carreteres comarcals sí que es poden anar, que potser són les més perilloses.
I tant, moltes curves, sí.
Però t'imagines un patinet en una autopista?
Igual que seria una bicicleta, al final poden circular igual que la bicicleta.
Sí, perquè va molt ràpid, sí.
Bé, aquí tenim un senyor a l'altra banda d'aquest vidre que és aficionat a anar-hi. Perquè un dia el vaig veure pel carrer, en Jofre.
En Jofre.
Jofre el veiem habitualment pel carrer amb vehicle d'aquest estil.
Doncs bé, vaja, tenim moltes altres coses en el poble que no solament, vaja, el tema de la droga que avui hem tractat àmpliament, però jo faria una mitja part, perquè no només sigui tot paraula, conversa,
sí.
I posem una mica de música. I per animar una miqueta, posarem una cançó del Pérez Prado. Jo no sé si us en recordeu, sobretot aquells que ja tenim uns quants anys, que el Pérez Prado era l'orquestra del Rei del Mambo. En Jofre ens posarà aquella cançó del Pérez Prado.
sé que tú comprendes la pena que hay en mí, que estando yo a tu lado se acaba mi sufrir. Será lo que tú quieras, la culpa tú tendrás, pero mi alma te espera, te espera una vez más. No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti, no sé, no sé cómo he podido esperar y saber resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste, y desde que te fuiste no sé lo que es vivir. ¿Cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti? No sé, no sé cómo he podido esperar y saber resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste, y desde que te fuiste no sé lo que es vivir. No sé lo que es vivir sin ti.
Potser no és la cançó més representativa del Pérez Prado, però bueno, és del Pérez Prado.
Està molt bé, també, sí.
Eh que sí, és molt maca.
Sí, sí, sí.
Doncs és inevitable, m'imagino, tal com estem, no parlar del que està passant en el món. Del que s'està passant, sobretot aquí a Europa, no? D'aquesta guerra, d'aquesta invasió del senyor Putin, i vaja, no només ell, sinó de Rússia, en aquesta intromissió, en aquesta guerra que ha plantejat, que ens està doncs, a punt de posar-nos els pèls de punta. Sobretot aquesta matinada, resulta que hi ha hagut un bombardeig que ha afectat a uns departaments d'una central nuclear que diuen que és la central nuclear més gran d'Europa. Es diu també que si això hagués explotat, seria com 10 vegades Txernòbil, els efectes que hauria tingut. O sigui, que hauria sigut devastador. Sense fer ús de les armes nuclears, sí que amb una animalada com aquesta, de bombardejar-ne una de central nuclear, doncs podria haver sigut un desastre per tota Europa i potser més enllà. És trist, veritat, que estiguem així?
Jo dic una cosa. No seria millor que aquests governants se sentessin a parlar el temps que fos necessari i que arreglessin les coses sense haver d'arribar en aquest...
No, perquè cadascú s'entesta amb lo seu i no hi ha... Si classes ja se'n seu. No hi ha manera, perquè jo dic no baixo del burro i l'altre tampoc.
Ahir ho van fer,
no hi ha manera. Clar, dius, molt fàcil parlar. Sí, però no ho fan.
Però és que han de pensar que sempre reben...
Sí, però no els importa el que arriba a fer això. No li importa les conseqüències.
Però jo penso que parlant...
Sí, sí, però,
sí, però aquests no s'enteren. No s'enteren.
Dues vegades que han hagut reunions sobre els magnats, però no s'aclarís res.
No, no. L'únic que s'ha
pogut plantejar és fer un corredor en el qual poder entrar i sortir medicaments i persones. Medicaments, avituallaments i persones. Això ja veurem si es compleix, però és l'únic que s'ha... Ara, tots dos estan, sobretot el Putin, estan testat en que allò s'ha d'invadir, perquè és de Rússia.
Sí, sí.
I bueno.
Però al final aquest tipus de guerra que sortirà perdent i al final els ciutadans i el ciutadà de peu i la massacre humana que n'hi haurà allà, en morts, en desplaçats, en gent que no podrà refer la seva vida i que tindrem un èxode massiu de gent per tota Europa. Jo crec que Europa, a nivell d'Europa s'estan prenent decisions que poden ser que propis... Jo confio en que al final puguin ser els propis russos qui puguin parar els peus als propis governants russos, no?
Sí.
Ara mateix Rússia sortirà d'aquesta guerra potser vencedora, segur.
Sí, però, perquè però, té un potencial enorme però, que no
Rússia,
tenen els altres.
Rússia acabarà perdent segurament 100 anys a nivell de població. La seva població quedarà empobrida, la seva població quedarà absolutament abardada per la resta d'Europa. No poden, ara mateix a nivell esportiu no poden competir absolutament en cap joc, no poden sortir de Rússia, la seva moneda no poden accedir pràcticament ni a retirar-la. Ara mateix la situació la sensació aquesta que s'està ofegant a nivell econòmic i a tots els nivells és molt important i segurament jo el que menys m'agrada és el que estic escoltant darrerament, que sobretot ahir el Emmanuel Macron, el president de França, deia que s'havia reunit amb el Vladimir Putin i el que més li preocupava que deia que en els propers dies seria el pitjor, que encara no havíem vist també que estava passant,
sí,
que els propers dies seria el pitjor. A nivell d'Europa s'hem de plantejar que estem en una situació molt greu, la situació no fàcil, i hem d'intentar, sobretot ja a l'entrada, i també aprofito per dir-ho aquí, a nivell de l'Ajuntament, que estem d'acord amb el consulat per començar a portar coses cap a Ucrània, sobretot a nivell de roba i a nivell de tema sobretot humanitari, de material i de menjar no perecedero, per intentar enviar-ho en els propers dies. Avui sortirà la informació a la pàgina web de l'Ajuntament, per qualsevol persona a nivell de castellà que vulgui col·laborar en l'enviament de tant d'aliments com de roba, ho puguem fer a nivell de castellà i demostrar una vegada més la implicació ciutadana que n'hi ha per a aquesta situació. Confiem que en els propers dies tant Rússia com la resta del món puguin pensar bé sobre les conseqüències d'aquesta guerra i sobretot ja no només d'aquesta guerra, sinó que la situació econòmica que patirà a nivell econòmic tota la població mundial serà molt important.
Sí.
Entrarem en el desestabilitzament a nivell mundial. I també confio en que Xina pugui fer moviments. Ara mateix Xina, la primera potència mundial, és un aliat de Rússia i crec que Xina aquí ha de fer una passa endavant i dir alguna cosa.
Jo el que trobo francament desastrós, incomprensible, és que una persona pugui amenaçar amb bombes nuclears en un món en què sabem que si aquest senyor fa un pas en aquest aspecte, un pas endavant, la resposta que hi haurà serà terrible per tothom i que les conseqüències les rebrà tot el món.
Correcte, a tots els nivells.
Vull dir, que una persona pugui decidir o amenaçar amb armes nuclears, francament, a l'època que estem, en el segle XXI, m'imagino que és que no m'ha passat res.
No, és que això passa també als Estats Units, que el que president que puja té moltes... Podria dir, tirem una bomba nuclear també, la mateixa, o altres llocs. A la Índia la tenen. Em sembla que és el Pakistan que també la tenen. O sigui, hi ha molts països.
Hem d'intentar evitar que els mandataris puguin tenir la possibilitat
de
prendre aquest tipus de decisions.
Exacte, això és, sí,
qualsevol
senyor.
Qualsevol mandatari pugui prendre una decisió a nivell nuclear o qualsevol tipus de nivell aquí, clar, nosaltres a nivell d'Europa tenim molt bé perquè al final tenim un Parlament Europeu i cap president d'aquí d'Europa pot decidir si fa una cosa d'aquest estil. Però clar, a Estats Units, a Rússia, a Xina, a Corea del Nord,
a països d'aquests on
poden prendre decisions que contra la humanitat...
Em sembla que Israel també la té, no? Em sembla que sí, que també.
Al final hem d'estar intentant estar organitzats, confiem que en els propers dies puguin admetre la petició d'Ucrània de ser membre, com a mínim, de...
De l'OTAN, el que passa que és difícil perquè...
Sí, tenia aquesta invitació per poder fer o estudiar la possibilitat de que puguin adherir-se a la comunitat europea.
Sí.
Confiem en tot això i confiem que els propers dies doncs, baixi la tensió i pugui tenir un alto el foc i com a mínim no tenir més
morts.
Esperem-ho perquè les conseqüències, ja dic, poden ser realment desastroses per tota la humanitat. Perquè, clar, no és allò de fa 300 anys que uns es barallaven i estava molt reduït el punt de conflicte, sinó que ara un conflicte d'aquests es pot estendre a tot el globus terràqui, tot
clar,
el món.
Sí, sí.
Vull dir, és que és increïble. Per tant, tenim uns elements, una força militar tan gran que es poden destruir 300 vegades el que és tota la Terra. I això és vaja, que no m'ha après res.
Tenim conflictes, tenim conflictes arreu del món, hi ha conflictes a molts llocs, al Yemen, a l'Afganistan, a diferents espais del món hi ha conflictes, però sí. Clar, aquest és la mare dels conflictes, aquest és un conflicte amb les seves repercussions mundials poden ser molt importants.
Mm. Sí, sí,
estem parlant
sí.
de que la possibilitat no és de Rússia locals, són bastant complexes.
Sí, sí, sí. Això em recorda molt, nosaltres que vam viure la crisi dels míssils de Cuba, que va haver-hi durant la Guerra Freda, com una amenaça, que va ser una època que es construïen refugis antinuclears.
Sí.
Recordo que se'n feien aquí a Catalunya, se'n feien... Bueno, als Estats Units se'n feien moltíssims. Pues això una mica pitjor ara, eh? Pitjor ara.
Sí, sí. Sí, ara
però que hi havia com una sensació d'amenaça, que qualsevol dia cauria una bomba nuclear, tu no sé si ho recordes.
Sí, sí, ho recordo perfectament, sí, sí.
Jo sí, jo
perquè no som massa jovenets. Per això ho recordem.
Sí. No, no, però vull dir que era també una sensació sempre, ai, qualsevol dia ens caurà. Això és molt pitjor encara, eh? Perquè clar, en aquell moment no hi havia una guerra declarada que estaven tirant bombes allà, sinó que era
una
guerra freda, anem clar. A dir. Però ara és una guerra calenta, ja.
Passa que en aquell moment hi havia una carrera armamentística a nivell sí. nuclear molt important.
Sí.
Va haver-hi temps durant els anys 90 que va haver-hi una com desmilitarització a nivell
nuclear, que s'intentava
eliminar tot allò, sí. però clar, Rússia sempre no estava d'acord amb aquesta situació. Clar, al final aquí confiem en que cap mandatari d'aquests prengui cap botó d'aquests,
sí, sí,
perquè si no tindrem problemes molt greus a nivell de tota la humanitat.
Sí, 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 perquè hi hauria immediatament una resposta de la part contrària, i ja hi seríem, aviam qui la tira més grossa, no?
Sí,
vull dir.
Qui pot més. El que passa que jo també, bueno, sents moltes coses i veus moltes coses, no?, durant el dia, les notícies i tot, però hi ha aquelles guerres d'abans també hi havia mandataris que quan feien un bloc de pisos a sota ja feien un refugi.
Feien un refugi.
I potser això també ens ho tindríem de plantejar nosaltres.
Sí, però avui això avui té una eficàcia relativa.
Sí.
Ja que el dia que surts del refugi t'embarenes.
I tant. Sí, vull dir, que no pots sortir d'allà.
No,
perquè si surts clar, malament...
Clar. Però clar, un dia has de sortir, per força.
Sí.
Perquè s'acabi el menjar, perquè per lo que sigui. I davant d'aquestes amenaces, si això es portés a terme, el sortir a fora ja hi cauries ja, igualment.
I tant.
I quin món et trobaries? Tot devastat,
tot
destruït. Vull dir que...
Val més.
Que no passi res. Val més que no passi res. Mm. Sí, sí, perquè es va veure les notícies d'una nena que devia tenir, no sé, uns 10 o 12 anys i que anava perduda. Les notícies que anava perduda, anava buscant, aviam, algun, però perduda anava.
Passa que a nivell d'humanitat estem vivint.
Jo no sé, van enfocar en aquell moment amb aquella nena, no? Vull dir, no sé, però esclar, llavors també es va veure una iaia amb dos nets allà agafada així, que veus unes coses que penses, mare de Déu, senyor, si això ens hem de
trobar així.
És devastador,
això, eh?
Llavors, tirar bombes en un hospital. En un hospital hi ha canalla que té càncer, gent que té càncer, gent que necessita doncs, medicació diària, i quan veus això penses, mare meva.
Eh? No, les guerres no tenen entranyes, eh? Vull dir, els senyors aquests de la guerra van a massacrar, al contrari, sense tenir manies. Eh? I com més mal fan, per ells millor.
Sí, clar. La resposta que hi ha, em sap que anaves a dir això, no?
La resposta és que estem vivint temps molt...
No, de la gent solidària, em refereixo
jo.
Confio
que la resposta a nivell solidari de tothom, a nivell d'Europa i a nivell del món, per ajudar aquest país, que en aquell moment està massacrant, sigui potent, sigui important, però jo el que més confio tots és la resposta que pugui tenir el propi poble rus en contra dels seus mandataris.
Sí.
Això seria l'ideal, que es rebel·lés el poble rus contra aquest sàpatat que és el senyor
Putin. El que passa és que han de ser molt valents, perquè a tots els agafen
i els posen
de seguida a la presó.
Sí, sí, bueno, jo crec que la primera setmana portava ja 8.000 detinguts a nivell de Rússia.
Imagina't, només els que et surten a dir, i això no m'agrada.
I aquesta canelleta que han agafat, també que els ensenyaven, també els ensenyen doncs, a fer servir doncs, un arma, no? I la canelleta és
sí, el que es va... Al final una guerra acaba en guerra de guerrilles. Sí, al final sí,
qui,
tothom sí, allà...
Qui penses, mare meva, vull dir que...
Confiem que això pugui acabar i que continuem visquem París. Altres coses que tenim molt sí, important. Tenim visquem en darrers anys absolutament de tot. Portem 4 o 5 anys que, sí. que gairebé passa tot. Sí. Sí. Estem encara enmig d'una pandèmia que sí. no sí. sé com acabarem també, i sembla també. Que s'ha acabat i sembla que no, que ara no hi ha guerra. Vam passar d'un volcà a una pandèmia, a una guerra, un... em sembla que això no s'acaba mai, i vam viure també un procés a nivell de Catalunya també bastant sí,
sí. molt dolorós, també.
Dolorós i clar, i arriba un moment que tenim la sensació que estem visquent moments a tots els nivells que passa tot, ara sembla que passa tot, no? Abans passava una cosa de molt de tant en tant i ara no surt d'una que es fica sobre una altra, no? Cada dia tenim una notícia molt potent i cada dia tenim coses d'aquest estil que, hòstia, que no es deixa descansar.
Sí, és veritat. I a més ha donat, no sé per què, és una certa casualitat, no hi crec massa amb les casualitats, que el Campechano doncs se n'ha sortit de Rositas. Es refereixo a sí, l'emèrit. Quina casualitat de que precisament quan més merder hi ha, resulta de que, bueno, no té responsabilitat. Evidentment que és un irresponsable. Això està clar. Aquest senyor ha sigut un irresponsable. Però com a mínim hauria de donar explicacions de lo que ha fet. Perquè, evidentment, vaja, jo, davant d'aquestes coses, no em considero un ciutadà. Em considero un súbdit. Vull dir, no he arribat a la categoria de ciutadà. Perquè que una persona pugui fer tot el que ha fet aquest senyor, sí. se'n surti de Rositas, no ha passat res, i precisament els jutges l'accionerin de tot, precisament ara que hi ha això,
no ha passat
potser
res.
Ens ho hem de fer mirar, eh? Tenim una porqueria de... En diuen democràcia, això?
Sí.
Això no és democràcia,
no sé
home.
Si és democràcia,
això és una presa de pèl. No fotem.
No crec que això ha sigut... O sigui, que això ha sigut que ha passat en aquell moment perquè havia de passar en aquell moment, o ha sigut...
Mira, el dubte raonable, com diria el Cuní, és de que ens han pres el pèl a tots. Sí. Però, bueno, ja hi estem acostumats.
Sí, que es prenguin el pèl.
Sí, tant, sí. I tant, que ens prenguin el
doncs
pèl.
Doncs potser s'haurien de revelar tots, una miqueta, com diuen. Vull dir, posar-nos a forts i anar a dir, escolta, aviam, no,
bueno. Sí, però hi ha molta llana al caladell, encara.
Clar, que és que el que passa a la humanitat, que estem tots dividits, perquè cada un té el seu pensament.
Clar,
llavors
clar.
No ens posem d'acord.
No.
Ni ens posarem
és molt
mai.
Difícil de posar-se.
És molt difícil avui en dia creure en les coincidències. Sí. Això no...
Però bueno, no ho arreglarem aquí, no. Malauradament, ni les... Podem arreglar els carrers, això sí. Oi? Podem arreglar els carrers, que ja és molt, vull dir.
Sí.
Jo el que penso és que fa uns anys, fa no res, 3 anys enrere, ens queixàvem de moltes coses. I ara diem, hòstia, que bé que estàvem, oi?
Sí.
que sí?
Sempre per surt exemple, aquesta paraula, oi?
Clar, un milaurista fa 10 anys era una cosa menys preuada. Pa, aquest és un milaurista. Cony, ara és un afortunat. Sí. Hòstia, ets un milaurista, tu. Com canvien les coses depèn de com van, eh?
Bueno, també passa que aquí el tema del milaurista era, abans el milaurista era el salari mèdic que hi havia, més o menys, que cobrava qualsevol persona que tenia qualsevol tipus de... la feina a qualsevol nivell, i ara estem parlant que el salari mínim interprofessional està al voltant de 1.000 euros. Això és molt important.
És molt important i jo crec que és just que com a mínim, perquè els que decideixen això de què és el que cobrarà l'obrer, normalment ells no cobren el que cobren l'obrer. Jo els faria passar per la mateixa, vaja, pel mateix, diguéssim, el sou que té el senyor que cobra 1.000 euros. Jo ja en parlaríem, llavors.
Sí, clar.
Que aquest senyor revelaria. Fotria una revolució cada setmana.
Jo conec algunes persones que hasta ells mateixos es posen el sou que han de cobrar. I segons el mes, cobren una mica més. Segons el mes, cobren una mica més.
Ah, mira.
Qui són aquests?
Ui, no puc dir-ho, perquè...
No, però vull dir que es dediquen.
Es dediquen a...
Alguna cosa pública, segurament, o no?
Així. No, pública no.
Pública no.
Però, bueno, es podria dir pública i no pública, eh?
Un semi.
Més pública, més privada.
Sí.
Bé, jo, a mi, quan anava a comissió, em deien, vostè és l'únic que es pot apujar el sou en l'empresa, perquè, miri, treballa més, guanyarà més calés, en canvi, aquest que està aquí assegut en el despatx, aquest té un sou fixe, i vostè té la sort de que se'l pot augmentar com vulgui. Sí, sí, clar, però havies de vendre més, clar.
Clar, però quan tu tens un salari en funció de la teva productivitat, hi ha salaris o hi ha sectors que no es poden medir per una productivitat ni per una eficàcia, sinó s'han de medir per una responsabilitat o s'han de medir per una producció o s'han de medir per una cosa diferent. Jo crec que al final tothom ha d'estar ben pagat, tothom ha de tenir un o sigui, pot tenir una feina que no sigui precària, tothom ha de tenir un lloc de treball que pugui guanyar la vida i poder tenir un poder adquisitiu per poder fer front a qualsevol despesa de qualsevol família, poder pagar el seu pis, poder pagar els seus subministres, poder menjar bé i poder disfrutar de la família. Al final és del que es tracta i hem d'intentar tenir governs com el que tenim actualment que pensen en aquestes coses i tenim renda mínima garantida, tenim el tema de la llei de dependència, tenim el tema del salari mínim interprofessional i crec que en aquell moment a nivell econòmic i de reformes laborals crec que el govern que tenim ara està prenent bones decisions.
Sí. Sí, sí, sí. Estic d'acord, eh?
Sí, perquè són moments complicats.
Sí. Però, sí, sí. Malgrat tot, vull dir, la gent en general no estan contents perquè, clar, si tenen una cosa volen tenir dos, l'altra no sé
però
què...
Però això és condició humana. Pues
exacte. Sí, sí. La condició humana condició té humana. Coses molt bones, molt bones, com la solidaritat aquesta que s'està veient ara, però també és que no té fi l'ambició, no té sostre.
Jo crec que no el que passa és que la riquesa està mal repartida.
O sigui, això segur.
Que, segur. O sigui, hi ha pocs que tenen molt.
Correcte.
Més que tota la resta. I aleshores això és injust. Però clar, com tu dius, la condició humana és la que és i, com deia la meva mare, diguéssim, l'ambició és un menjar que no embafa.
No deia l'ambició.
Els diners són
els
un
diners.
Menjar que no embafa. I la gent com més millor i endavant i vinga. Però bueno, com hem dit abans, no ho arreglarem aquí. No?
Si no ho arreglarem, no.
Bueno, Pepe Leiva, moltíssimes gràcies. Avui hem parlat de l'humà i gairebé l'udiví, perquè, escolta, si explota una bomba, arribarem al cel.
Ràpid.
Ràpid. Tots allà.
Allò de Tet, I, vaja, donem les gràcies,
gràcies
per aquesta xerrada, perquè hem parlat de moltes coses. Montse Alsina, moltes gràcies també.
De res.
Montse de Silva.
Moltes gràcies.
El senyor Jofre, que està aquí a les vies de so, i qui us ha parlat, Òscar Cardona. I nosaltres ens acomiadem amb la sintonia habitual del programa.
Avis i àvies, per nosaltres són molt importants. Avis i àvies. Aquí, un peu allà, braços amunt, braços avall. Un peu aquí, un peu allà, gira, gira i avalla. Un peu aquí, un peu allà, braços amunt, braços avall. Un peu aquí, un peu allà, gira, gira i avalla.
Que els avis tot pot ser, mil i un ens deixen fer.